Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? Programa 490. En falten 10 per fer els 500 programes i som dijous 26 de gener del 2023. Anem cap a la neu parlant a fons amb el Bernat Bailina, responsable de curses i esdeveniments d'Espot i Portainer, i en aquest sentit una de les persones al darrere de l'equip que organitza aquests mundials FIS de Paraesquí Espot. Bestial, fins aquest diumenge. Meteoescapades amb l'Albert Guillén. L'Albert Guillén és gerent de la Casa Ecològica de la Fatarella. Meteoambient en gallego ens parla d'una sequera que desgraciadament continua i de quina manera estem perdent reserves. Clarament, els pantans més orientals, sobretot els de les conques internes, hi han baixat del 30% de reserves, tot i que hi ha una lleugera recuperació als de l'Ebre, els més occidentals. Parlarem del Coipú a Meteoterra amb en Jordi Puig, a Meteotaula amb en Joan Guitart de Cal Marquès de Camprodon i a Meteotemps amb el Jordi Mazón, president de la CAM, aquesta Associació Catalana de Meteorologia. Recordeu, som digitals, catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, al Facebook 28.500 seguidors i a la ratlla dels 74.200 a Twitter.
Quin temps ha fet?
I a quin temps ha fet, evidentment, el fred protagonista i també l'episodi de neu discret, tal i com es preveia de dimarts. Fins a cota zero es va veure nevar, encara que fossin flocs de neu, i la neu va emblanquinar lleugerament alguns punts de les muntanyes del sud, de la Catalunya central, l'altiplà central, de la serralada prelitoral o fins i tot tímid el corredor, l'àrea de Collserola i algunes muntanyes properes com les Gavarres, Roca Corba, Albera, Salines, etc. I, per descomptat, Montseny, Guilleries i Collsacabra, que és on va fer un palet més de gruix. El fred molt, molt viu, intens, s'ha batut alguns rècords discretament de fred a dos observatoris, el Vendrell, Vinyols i els Arcs, el 5 i 3,6 sota zero, respectivament, rècord en els 22 i 30 anys, 33 anys, respectivament, d'observació en aquests observatoris. En definitiva, temps de rigorós hivern.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Gerard Porres, vent i fred a Camprodon, diu que ho glaça tot. Imatge eloqüent, foto del 22 de gener. Ja tenim guanyador de gener de platges i aigües interiors. Concretament, l'Adrià, @corexpan. El Congost de Montremei, 8 d'aigua. Foto del segon dia de gener, del 2 de gener. Xec regal que t'emportes per tu i un acompanyant, el tries tu, evidentment, d'una experiència de 2 hores i per a 2 persones a l'Espai Cel, 7 piscines termals, piscina exterior, gentilesa del balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Heu de concretar, però, les dates amb el balneari.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Què tal? Bona tarda. Això és Meteoneu i cap a la neu d'Espot. Concretament anem cap a aquests mundials, sobretot. Parlarem d'Espot, però especialment d'aquests mundials FIS Paralpin d'esquí 2023. Bernat Bailina, responsable de curses i esdeveniments d'Espot i Portainé. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Francesc.
Què tal? A tope, eh?
Estem molt contents, molt cansats, perquè això porta molta feina, organitzar uns campionats del món, però orgullosos de la feina que s'està fent, malgrat les adversitats que no podem controlar, com és la meteo. Uh-huh. Heu de pensar que dues setmanes abans va entrar el fred. Això ens va anar molt bé per inhibar, ampliar pistes segons normativa FIS, l'amplada que ens demanen per seguretat per poder posar les xarxes. Uh-huh. Després van vindre les nevades intenses de nord-est que aquí es pot carreguen especialment. I bé, pels corredors hem de pensar que ells el que volen és neu dura. Els corredors d'alta competició, contra més dura, esgarrapen més dècimes als que no són tan bons. Si hi ha condicions de neu més tova, la diferència entre els molt bons i els bons es disminueix. Per tant, què va passar? Després de les nevades va entrar el vent de port. El vent de port ens va netejar la pista i la va convertir en molt dura, que és el que aquesta gent realment agraeixen a nivell d'alta competició, que és de lo que estem parlant. Tot i això, els primers dies el vent va ser tan intens que vam haver de posposar els entrenaments oficials i hi havia una prova programada de descens, que aquesta prova o sí necessita uns entrenaments previs, oficials. Llavors vam fer un canvi de plans, vam dir, doncs escolta, en lloc de fer el descens, que el dia abans han de fer entrenaments oficials, passem al supergegant, que és una prova que hi ha amb condicions de que afluixi el vent i puguem obrir la zona alta de l'estació, podem tirar endavant. Això ens ha permès tirar endavant aquests campionats del món i hem recuperat aquest dia que ens faltava avui precisament amb una prova que s'havia de fer només de gegant femení. Hem fet masculí i femení en un mateix dia, ens hem apretat una mica i hem aconseguit estar on time, i això vol dir que demà els corredors, ja ho vendrem a la FIS, faran una pausa i reprendrem amb les proves d'eslàlom el dissabte i el diumenge, en versió masculina i femenina, respectivament. Per tant, conclourem, si la meteo ens acompanya aquests dies, doncs uns campionats del món excepcionals, una manera de fer d'ambaixadors del nostre territori, de consolidar una estació que aposta per l'alta competició, acollint campionats del món de telemarc, copes del món de paraesquí, que ja ho vam fer el 2016. Per tant, una estació a les Valls d'Àneu que aposta per aquest tipus de gent que ens han donat vida a tots els hotels i que això fa que doncs, tothom vagi a la una en quant al moviment d'aquest tipus de públic i a part de l'esperit que es viu a l'estació. Heu de pensar que són gent que, a part d'esportistes d'èlit, és impressionant veure'ls baixar per la pista. Clar, veure gent que són invidents amb un guia al davant baixant una pista negra amb una forta pendent a tot drap és realment espectacular.
Bueno, és que m'ho estàs dient ara mateix. Tu estàs a Espot o al voltant, no ho sé ara exactament perquè és una connexió digital, però jo estic aquí a l'estudi i el comentari que m'acabes de fer, perquè he vist al migdia les imatges que ha donat la Marta Bosch al Telenotícies, i m'estic imaginant un corredor, una corredora 100-120 per hora amb una pista negra, que per qui no s'hagi posat els esquís, una pista negra fa molta baixada, molta, I no m'ho puc... Bé, perquè ho he vist, però si no és que no m'ho crec.
És increïble. Posa la pell de gallina. Sí. Aquests dies, a més, hem aprofitat que tenim aquesta prova internacional i hem convidat a les escoles a que vinguessin a veure una prova d'aquest tipus. Amb un briefing previ, perquè la seva missió era, doncs, animar amb aquesta gent als corredors i corredores de la Copa del Món. Llavors, clar, s'ha de tenir en compte que els ulls d'una persona invident és la veu del guia que va al davant marcant. N'hi ha que porten micròfons i van connectats, n'hi ha que ho fan amb un altaveu i per la vibració de l'altaveu amb música saben si van girant a la dreta o a l'esquerra i anticipar el gir. Què els demanem als nanos? Silenci. Que quan estiguin a la línia de meta silenci total fins que hagin arribat a meta. I a partir d'aquí que s'esplaiin, que cridin, que els animin. Perquè és algo espectacular i s'han de posar la pell dels d'això. Una dècima de desconcentració per part d'un corredor o corredora invident pot ser una caiguda. Una caiguda amb aquestes velocitats s'ha d'anar amb compte. Per tant, després hi ha d'altres categories, gent que va amb un uniski, que van amb cadira, és realment l'elit de l'esport mundial i de l'esperit de superació, perquè hi ha molta gent que han tingut doncs, una etapa fosca a la vida, un accident, s'han refet i s'estan demostrant que ells també poden arribar a un nivell mundial representant els 26 països que han vingut, des d'Austràlia, Corea, Estats Units, Suïssa, països que són tradicionalment països de neu, que tenen molta tradició, i doncs, bueno, els francesos, els suïssos, els noruecs i tota aquesta gent doncs, porten la seva comitiva amb les esquelles i bé, és un espectacle. És un
sorpresos,
espectacle digne de veure.
Sorpresos tots aquests col·lectius de segons quins indrets del món del País del Sol i la Pandereta, per entendre'ns, eh?
S'han quedat sobtats. Hem coincidit amb un episodi de fred que ja desitjàvem. I els diríem, no, això és normal. És la setmana, acabem de passar la setmana dels barbuts i això és habitual aquí. O hauria de ser habitual. Us ho hem preparat així perquè veníeu vosaltres, en plan broma. Però, evidentment, l'aspecte de l'estació ens han dit, teniu una neu fantàstica, a part de l'organització. Perquè, vulguis o no, fer una prova d'aquest tipus a nivell estatal, hi ha un possible recel de dir seran capaços aquesta gent de tirar endavant una prova d'aquest nivell i precisament avui ens han felicitat per tot, no? O sigui, per l'equip de pistes, de màquines, de fer un canvi de modalitat d'una prova de supergegant a una de gegant, l'adaptació que hi ha hagut, la rapidesa, la coordinació, la realització a nivell d'imatge, la retransmissió amb streaming, hi ha molts factors que fan que això s'hagi convertit i estigui convertint-se en un èxit per Espot, les Valls d'Àneu, el Pallars, Lleida i el Pirineu en general. Clar, perquè és una aposta de cantera, també.
Sí, al final.
El missatge per gent que hagi pogut tindre una incidència a la seva vida està demostrant l'esperit de superació humà, no? A banda de tot. No? I això és algo realment espectacular. La prova en si, per veure-ho, la gent que pugui venir aquest cap de setmana a Espot al·lucinarà de veritat. Al·lucinarà perquè és una prova de campionat del món i és de les proves més potents que hem fet aquí a l'estació i a part doncs, el factor humà que comporta tot això, també.
Escolta'm, pregunta una mica endimoniada, perquè m'ho has posat amb safata fa uns instants, fa pocs minuts, quan has dit, escolta'm, fantàstic, gent de tot el món, etc, contents per l'acollida, els hotels de la vall, etc. Això és un mundial. Ja es va fer a Vuitaüll una altra prova semblant, a la Molina, etc, etc. La gent que viu aquí al Pirineu entén que proves com aquesta, o potser uns Jocs Olímpics, per què no?
A veure, evidentment, amb això estem demostrant que com a estació es pot assumir, i més una estació com es pot assumir tècnicament una prova d'aquest tipus. Evidentment que faltarien doncs, més ajuda i no estem parlant ni d'ampliar estacions, simplement de donar suport. Amb això què vull dir? Doncs que hi ha mancances doncs, a nivell de connexions a internet, d'accessos, estem parlant d'infraestructures, però no sobredimensionades que després quedin en desús. Quan a Barcelona es van fer les Olimpiades del 92, es van fer les rondes i han quedat. I ha sigut es va obrir el mar, a la ciutat al mar.
Es va rehabilitar tota la zona industrial, etc, el front marítim, sí, sí.
Exacte. Jo crec que hauríem de fer un pas enrere per donar-nos compte de que quan vam entrar a la Comunitat Europea se'ns va demanar, es va demanar al sector terciari que es passessin al sector primari que es passés al terciari, que es passés al turisme. Molta gent va deixar de treballar al camp, molta gent va emigrar a les ciutats i la gent d'aquí es va adaptar. Doncs, si tenien una casa pairal, doncs han fet un allotjament rural. Al Pallars tenim la sort de que la desestacionalització del turisme, gràcies a Parc Natural, Parc Nacional, Esports d'Aventura, el riu és un eix vertebrador de tota la comarca, la neu és un complement perfecte per l'hivern, el Parc Nacional ara s'obre a l'hivern, cosa que abans no d'això. Hem diversificat una mica l'oferta perquè no només sigui el turisme de neu, sinó és tot el que té a veure la restauració, els hotels. Llavors, què vol dir això? Doncs que si puja més gent al Pirineu, i més després del confinament, molta gent que ara pot venir a teletreballar des d'aquí i baixar en una reunió un o dos cops per setmana i tindre una qualitat de vida que generi que la gent s'afianci aquí, o gent que vulgui apostar per tindre un ramat de cabres i una formatgeria, o que es puguin diversificar a això, no? I que la gent pugui anar a una
pugui
formatgeria.
Pugui haver vida a l'hivern i a l'estiu també, i que tot l'any, malgrat que hi ha i baixos, puguis viure.
Que puguis viure, que la gent pugui... hi ha molta gent que a l'hivern treballa a les estacions d'esquí, a la primavera, a estiu i tardor es dediquen a la restauració o als esports d'aventura, i això fa que la gent es pugui consolidar.
Tu has mamat des de ben petit això.
Això sí, ha sigut la meva vida.
Tu ets la teva vida és aquesta. Uns pares que venen de Barcelona, s'instal·len al Pallars Sobirà, bé, i tu mames això, i tu mames monitor de rafting, de la muntanya, d'aventura, de la neu, de poder fer moltes activitats, una a l'hivern, una altra a la primavera, una altra a l'estiu, que si l'hostaleria, el que sigui, clar.
Mira, jo amb això el tinc molt clar.
Hem d'anar acabant,
jo dedicava... Sí, al món de la competició, quan
remata-ho.
Era petit, els meus pares em van dir, escolta, això s'acaba aviat, ¿vale? Estudia. Mm-hmm. Llavors, jo, els esports d'aventura em van possibilitar poder pagar-me una carrera, estudiar turisme, formar-me com a professor d'esquí, com a professor de snowboard, com a guia de riu, com a guia de caiac, tot això.
Sí, senyor.
I al final volta al món i torna al Born, no? I això és el que he fet. Al final la cabra tira el monte, el Pallars a mi sempre m'ha agradat, és la meva passió, i fer d'ambaixador de la meva terra, amb tota l'experiència que he viscut i dels meus companys que ara estan portant diferents hotels, restaurants
sí,
i diferents
sí,
tipus d'activitats al Pallars, és una manera de mostrar que sí que s'hi pot viure, que s'hi pot apostar.
Claríssim.
I, per tant, aquí hi ha un component que ja no depèn de nosaltres, no? Que ja depèn de d'altres factors i de gent que decideix coses.
Bernat, un plaer, com sempre, responsable de curses i esdeveniments d'Espot i Portainer. Bon final aquest cap de setmana dels Mundials FIS Paralpin Esquí 2023.
Gràcies per donar-nos veu, Francesc. Un plaer, com
Adéu-siau.
El concurs.
Doncs vinga, hem parlat d'esport bàsicament del Pallars Sobirà, però sobretot d'aquests mundials excepcionals. La pregunta va del Pallars Sobirà en general. Com s'anomena el punt més alt de l'estació de Portainer? L'aplicador de cera líquida en zero no pot faltar al sorteig. Podeu triar entre l'opció d'en serà en fred o en calent. Recordeu, cera ecològica sense derivats del petroli. De la setmana passada al Meteoneu, amb aquest mateix premi, la pregunta deia quants telecadires té Tavascan? Cap? Un o tres? La resposta era un. Maria Antònia Soler, de Barcelona, la guanyadora.
Meteoescapades. Everybody.
Què tal? Ens escapem i ho fem cap a la zona de la Fatarella. Anem cap a l'extrem sud-oest de Catalunya, anem cap a l'àrea de la Terra Alta. Qui ens acompanya aquí? Doncs ens acompanya el responsable de la Casa Ecològica de la Fatarella, que és l'Albert Guillén. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Escolta'm, què és la Casa Ecològica? Per què li diem Casa Ecològica directament? És allò que anomenem un greenwashing? Estem quedant bé amb el client i li diem que la casa és ecològica? O té alguna característica que la fa poc habitual?
Home, la Casa Ecològica ja en si vam intentar, bueno, això es va inaugurar el 28 d'abril del 2001, i ja es va intentar fer que sigui, com diu el nom, que sigui ecològica, no? Uh-huh. Està tota feta de pedra seca, tot el que és l'aire condicionat i la calefacció va a base d'obrir i tancar finestretes i dobles vidres, i tot és així molt, molt ecològic. Tenim panells solars, tot... Ja, com bé nom, diu el nom, no? Fem tot el possible perquè sigui ecològic.
Uh-huh. Però ja saps que sovint alguns llocs diuen, escolta, som ecològics, i els hi preguntes, bueno, i què feu d'ecològic? I dius, bueno, reciclem les ampolles de vidre. I dius, bueno, no és ser ben bé ecològic. Però està
no,
clar,
aquí no val, aquí no
clar,
val.
Està clar que la casa constructivament ja és pedra seca i que, a més a més, amb la ventilació natural, ja sigui en època càlida o en època fresca o freda, doncs feu molt i després us remeteu segur amb les plaques solars. Escolta'm,
exactament.
Veig que teniu habitacions, però que també teniu unes sales comunes que anomeneu alberg. Explica'ns.
Sí, nosaltres tenim unes 4 habitacions que són d'alberg, no? Que tenim lliteres per si venen... Aquí es fan moltes excursions, perquè aquí va començar la batalla de l'Ebre. Llavors venen moltes excursions de nens o viatgers i es poden allotjar allí per un preu més baixet, però també tenim les 5 habitacions que ja són més amb llit de matrimoni, amb la seva dutxa dins. Són conceptes diferents.
Evidentment, doncs, més econòmic l'alberg, una mica més car.
Exacte.
El que són les habitacions. M'imagino que l'alberg, aleshores, el que són els lavabos, les dutxes, seran comunitàries.
Clar, això és comunitari, i a les habitacions ja és individual.
Perfecte. De tota manera, m'imagino que crec que en èpoques, diguem, de colònies, etc., sí que l'alberg el bloquegeu per grups escolars. Vaig equivocat?
Sí, sí, no, clar, tot, a nosaltres ens truquen molts grups escolars i nosaltres bloquegem per ells. O sigui, si ens avisen en temps, nosaltres podem, busquem la data i la bloquegem per les escoles i
perfecte,
això.
Perfecte, però posem per cas que no és de... Posem per cas que ja no és època, o que no és època, doncs, d'escoles, etc., i som un grup, no ho sé, de 25 persones, podríem venir a l'alberg, per exemple.
I tant que sí, i tant que sí.
Quina capacitat té l'alberg?
Home, són les 4 habitacions de dalt i tenen 6 lliteres cada habitació, o sigui que hi cap bastanta gent. I si no, sempre ens adaptem. Tenim una part de baix que també fem servir, i si és un grup molt gran, com a l'estiu ens ve un grup molt gran, que venen a netejar la zona d'aquí, és un extra, com un extra escolar que es fa, i fiquem moltes més lliteres i ho ampliem tot el que faci falta.
Perfecte. Escolta, tema de restauració. Penso que també ho toqueu molt des del punt de vista de proximitat, de productes, doncs això, de l'entorn de la Terra Alta, dels ports o de les Terres de l'Ebre, i a més amb vins de la zona.
Sí, nosaltres intentem sempre potenciar el que és el petit productor, no? Nosaltres, pues, aquí a la Fatarella, a part de moltes altres coses, tenim molts bons productors de carn. Tenim el Lluís a Cadepell, tenim la carnisseria, el Pastoret, o tenim una pastisseria, un forn de pa que es diu Cabeçó, que és del 1894.
Wow.
Tenim el forn de baix, o sigui, ja aquí a la Fatarella tenim coses molt bones. I després tenim tenim un productor de vi, que és l'alcalde, que també fa un vinet molt bo, i intentem sempre, pues, potenciar el que és la zona nostra, la zona d'aquí de Terra Alta, Ribera de l'Ebre i tot això.
Habitualment teniu obert la restauració o és quan hi ha reserves i si aquestes reserves s'encomanen? Com funciona?
Home, ara ser en temporada així de fred i tal, jo visc aquí dins, qualsevol, a mi molta gent de vegades em truca un dimarts o un dimecres, ostres Albert, que ens faries uns cargols i això, doncs jo obro tranquil·lament, cap problema, perquè els cargols aquí també agraden molt i tiren molt.
Home, no ja ho problema. Crec.
A mi,
ja
jo sempre crec. Estic disposat a ficar un plat a taula qui sigui.
Perfecte. És a dir, que jo estic entenent d'aquesta entrevista que aquí hi ha una flexibilitat gran, és a dir, i que tant. Aquí hi ha habitacions, que aquí hi ha alberg, que aquí hi ha restauració, però amb flexibilitat, que en definitiva això no és, escolti, entri a la pàgina web, que potser també, i amb reserva de tal hora a tal hora, i si no passa per aquí, doncs no li farem la reserva. No aniria per aquí,
Perfecte. No, pensa que nosaltres també, ja tant l'hora d'esmorzar, el dinar o el sopar, quan hi ha gent aquí a casa, nosaltres, doncs, a veure, quina hora us desperteu normalment? Ostres, Albert, estira'm una miqueta, que estem molt a gust i no em fotis l'esmorzar a les 8. Fem-lo a les 9 i mitja, a les 10, cap problema. No, nosaltres som molt flexibles. Nosaltres el que volem és que tothom qui vingui aquí, que pugui descansar, que pugui viatjar tranquil·lament, que pugui conèixer la nostra zona, que és el més important.
L'entorn de la Fatarella, fes-me un resum d'un minutet. Tothom pot buscar Google, etc, però fes-me un resum d'un minutet i amb això acabaríem, d'aquest entorn, que és el que em dius. Aquí va començar la batalla de l'Ebre i, per tant, d'història i molta.
Sí, més ara, nosaltres complim els 85 anys de la Batalla de l'Ebre, hi ha moltes excursions que venen per aquí, tot va començar aquí a Camposines, hi ha molts viatjants que venen a veure tot això, i nosaltres hi ha aquí les trinxeres, hi ha aquí un ossari, que un museu ossari que també ve molta gent de fa 70 anys que hi ha gent aquí, i hi ha molts viatjants que venen a veure la zona, a part de les altres moltes coses que poden fer aquí per la Terra Alta. Hi ha molts cellers que s'han de veure i s'han de visitar, que això aporta molta gent també.
Perfecte.
I el poble, que és un poble medieval, que això és el més bonic que hi ha al món, i la gent encantadora. La Fatarella és molt bonic.
Perfecte. Doncs, escolta'm, un plaer. Hem parlat de la Casa Ecològica de la Fatarella i, com hem sentit, això de Casa Ecològica no està posat perquè sí, sinó que té molt fonament en un entorn que és la Fatarella, que, bé, no deixa indiferent. Albert Guillén, gerent d'aquesta Casa Ecològica de la Fatarella, un plaer, una abraçada i moltes felicitats.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
Anem al concurs. Amb quin sistema constructiu està edificat l'establiment? Les respostes a meteomauri@catradio.cat. Atenció al premi, aquest estoig premium de mels clàssiques, però és que, a més, rajola de xocolata, a més, caixa de bombons de mel, a més, ametlles garrapinyades, a més, diverses varietats de torró, vinagre ecològic de poma amb mel de lavanda... Déu-n'hi-do, gentilesa tot plegat de torrons i mels alemany. I de la setmana passada, l'entrevista Green. Quin tipus de cera està fabricant l'empresa catalana Celsa? Celsa. Doncs el premi és el mateix, realment espectacular, de torrons i mel alemany. La resposta és acer reciclat i el guanyador, el Marc Vilà, de Mataró.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
José Luis,
tenim notícies...
Anem pel Pedregar.
Sí.
Sí que és veritat que aquest mes de gener ens va portar aquella nevada de la setmana dels barbuts, etc. Les coses no són igual que els primers 10 dies de gener. Però sí que és veritat que per recuperar tot...
Aquí està la clau.
Clar.
Ara ho acabes de dir.
Clar.
És a dir, ara podria fer el temps que toca, però ja el temps recuperat
Clar.
Això és com quan surts tard de casa teva.
M'agrada que ho expliquis així. Això és molt pedagògic.
És important tenir el remanent de deute hidrològica que portem. És a dir, ara, encara que ara torni a recuperar el temps...
La normalitat, per entendre'ns.
És que hauria de ploure més...
Molt més
per intentar
del normal.
És això, com surt de casa i quan estàs a 5 minuts d'arribar comences a córrer. No, és que haguessis hagut de sortir corrents de casa teu per fer... Llavors, en quines situacions trobem? Això són dades dels embassaments. Estem al 31%. Els embassaments estan al 31% de la seva capacitat.
Perquè els embassaments en aquesta època neva a les capçaleres.
Clar,
per tant...
és que ara, perquè molta gent dirà 31%, podríem estar pitjor, després parlarem de com hem arribat a estar. Estem parlant de conques internes. Això és molt important que la gent ho tingui clar. Conques internes, que són les conques que nosaltres, en principi, la gran àrea de població d'aquest país, que és àrea metropolitana Barcelona i segona corona, doncs fem servir aquesta aigua. No? 31% de la seva capacitat. Com estàvem l'any passat? El 61%? L'any passat va ser un any de sequera.
Mm-hmm. Però clar...
Estàvem al 61%. Clar. Quina és la mitjana dels darrers 10 anys? 72%. Torno a repetir. Estem al 31%. La mitjana és el 72% i l'any passat, que va ser un any sec, el 61%. Com tenim els embassaments? Si em permets, tot i que jo dels números no m'agrada, jo sóc d'aquells que pensa com el Ramon Folc, que sempre diu que l'accés de dades entorpeix el coneixement. Però ara vull donar unes dades.
L'accés de xarxes socials i d'informació entorpeix el coneixement.
Estem d'acord. L'embassament de Boadella té una capacitat de 61 hectòmetres cúbics. Està a 19. La Baells, 109. Està a 31. La Llosa del Cavall, a 80. Té 80-22. Inclòs Riu de Canyes, perquè la gent, doncs, perquè hi ha molta gent que es fa ferir, no?, amb aquestes dades. No has parlat del meu poble. Riu de Canyes té una capacitat de 5, està a 1. Sant Ponç, 24 i 11. Bé, i ara ve l'ufor. Sau, 165 de capacitat, 32 de nivell. Aquell 32 de Sau, no sé si heu estat a Sau quan baixa tant, i ja no és aigua. Mm. Són aquelles pastetes. Xaf, 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 xaf,
sí,
que hi ha fang, que hi ha llim.
Sediments...
Clar, si traiem tot el sòlid, això baixaria molt més. Mm-hmm. I Susqueda.
Susqueda és el gegant.
Clar,
com a mínim dels més orientals.
Clar,
després hi ha els gegants de la hidrogràfica de l'Ebre, els occidentals.
Molt bé, estem parlant de conques internes, ho he dit al principi.
Sí.
Hauríem de parlar de sistema Sau-Susqueda, però he volgut diferenciar. Per què he volgut diferenciar? En Susqueda tenim una capacitat de 233 hectòmetres cúbics, està a 96. Susqueda és l'adoll de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sí, sí.
És la nostra cantimplora. Mm-hmm. És el que nodreix tots els conreus del Maresme, el que nodreix...
Sí, perquè si no recordo malament, Sau i Susqueda sumen 2,80 i, en canvi, la Baells, Sant Ponç, la Llosa del Cavall, el mm-hmm. sistema Llobregat-Cardener... Mm-hmm. Què estaríem, a 190 o gairebé 200?
Gairebé 200.
Eh que sí?
Gairebé 200, sí. Uh-huh. És a dir, què és el que hem de fer nosaltres des d'aquest espai, que és un espai, com sempre ha estat des del principi, un espai que vol ser de servei, que vol ser de conscienciació i que vol apel·lar a la col·laboració ciutadana davant de situacions com aquesta? A fer un ús, ja no parlaré d'estalvi, fer un ús responsable, sisplau, de l'aigua. I quan dic fer un ús responsable, parlo de l'ús industrial, les empreses, de l'ús agrícola. I tot i que jo ja sé que els agricultors i els pagesos estan fent de feina, però cal insistir, cal perseverar en aquest missatge. El turístic, sisplau, els establiments turístics, les mesures d'estalvi d'aigua i d'eficiència en l'ús de l'aigua s'haurien d'incorporar de manera voluntària. No hauríem d'esperar a les directives ni a les imposicions. I l'urbà, tot i que l'urbà, t'haig de dir que...
No té gaire més marge de descens.
Vam parlar de que havia pujat a l'estiu, va pujar una miqueta
el
consum, però no podem estirar molt més.
No.
És a dir, l'àrea metropolitana està fent els deures. Tenim ciutats que s'estan estudiant...
Jo crec que en aquest país, i estem d'acord perquè n'hem parlat també, fa falta saltar del terciari al quaternari.
Bueno, clar, però és que el terciari ja dona. El terciari
sí,
ja dona.
Sí.
El terciari... El quaternari és aigua mineral, perdona. No, l'aigua...
Sí.
El quaternari és...
No, però... sí, no,
estem parlant, perquè la gent
malament,
no ho entengui,
sí,
del sistema de depuració de les CEDARs, de les estacions depuradores d'aigües residuals, que tenen 3 i hi ha algunes que tenen un quart sistema.
Però que... Segurament, amb un ús molt més intel·ligent, ja de nota altíssima, podríem, per moltes aplicacions, agafar aigua d'aquestes depuradores...
Ja s'està fent, ja s'està fent.
Ja,
I, ja,
no,
i ja tenim oportunitat.
Si ja ho sé, dic més.
Clar, aquí, la gran depuradora del Baix Llobregat, la del Prat...
La del Prat.
Allò és un Tesla, parlant
sí, senyor,
de vehicles.
Sí,
és un Tesla. És a dir,
el que passa
és que l'estem fent servir com si fos un Opel Corsa.
Ah,
aquesta és la situació.
Val.
Per decisions polítiques. Per decisions polítiques.
Sí, senyor.
Perquè aquest quaternari podria donar aigua de boca.
Clar.
I mira que la gent dirà, m'estàs dient que podríem beure del vàter? Podria donar aigua de boca.
Clar.
Però no ho estem aprofitant.
I escolta, quants hotels a Catalunya hi ha com l'hotel Samba de Lloret de Mar,
bueno,
que els anys
Samba.
90,
sí, clar.
Els hem de portar, el Samba.
Sí, a mi m'encantaria conèixer-los.
Núria Ventura.
Els convidarà
hotel
i els portarà.
Hotel Samba,
segur.
Lloret de Mar, una
entrevista. Si la Núria
entrevista.
Ho fa...
Aquesta gent que els anys 90, perquè un llauner del poble va dir, escolta, ho podríem fer així, per
ja
què
està.
Això no s'introdueix com a obligatori?
Clar.
Que, escolta, aquesta obligació... No vol dir que els hotels o establiments paguin més per recollir les aigües, sinó que vol dir que n'estalviïn més per gastar-ne menys i acabar amortitzant aquestes inversions.
Mira, perquè la gent no prengui mal i no agafi por i que diguin, ai, aquesta gent del medi ambient com apreta.
No, home, no, T'he portat un relat.
La tardor del 2006, els que ens dediquem a temes de medi ambient, la recordem, i tot el 2007, evidentment, fins a la primavera del 2008, com una...
bueno, agonia.
Jo ho recordo obrir al matí, de veritat, eh? Obrir al matí la web de sequera.cat, el que vaig tenir la sort i el privilegi de participar a l'Agència Catalana de l'Aigua, i veure aquella goteta que vam dissenyar per veure com estava. Aquella goteta va començar a baixar el 2006, baixar, fins al 20.
Sí, senyor.
Fins al 20%.
És que estem només a 10 punts, eh?
Clar, llavors... aquesta és la pregunta que et volia fer ara ja a Francesc Mauri, home del temps. Quina previsió tenim? I sobretot, Francesc, fins a quan vosaltres, quines eines teniu per preveure quan es podria arribar a veure la fi d'aquesta sequera? Les teniu?
Fiables, no. No tenim eines fiables per a mesos vista. Sí que hi ha unes orientacions, que són aquests anomenats pronòstics estacionals, que en l'anterior sequera van funcionar molt bé.
És que l'SMC la va clavar aquella època.
Sí, sí. Aquella època es va clavar perquè els pronòstics de març i abril van indicar grans pluges a finals d'abril, maig i juny.
Jo recordo
tenir, va ser així.
Jo recordo tenir el conseller Espadaler, que en aquell... No, el conseller
no.
Francesc Baltasar,
sí.
Que en aquell moment
el
era...
tripartit.
Tenir-ho als matins i demanar l'ajut... Estem parlant d'un home d'esquerres, eh? Demanar l'ajut...
De la Moreneta.
De la Moreneta. És a dir que... I fins i tot va ser començant en aquest tipus i començar a ploure.
Sí, sí.
Mira, jo saps que passa que com tota la gent, que ja em val tot. És
sí,
a dir, que vingui qui vulgui ajudar.
Sí, home, sí.
I
sí,
si ha de ser Nostre Senyor, que vingui
sí,
a ajudar-nos.
Sí.
Però aquest país, i ara no vull posar-me...
No, però Nostre Senyor fa temps que ha abandonat el planeta.
No, sí, també és cert. No vull posar-me, però aquest país tenim moltes incerteses al capdavant, però la de l'aigua jo la posaria en fluorescent, la marcaria en fluorescent.
Evidentment.
I aquí els ciutadans podem fer moltíssim.
Evidentment, perquè és... n'hem parlat molt i en continuarem parlant. Eh? Martí Boada ens explica que arriba un 30% menys d'aigua en els rius perquè els boscos han crescut molt.
És cert.
Els usos de l'aigua són absolutament diferents. La població catalana ja no som 6 milions, som 7 milions 700 i escaig, pràcticament 2 milions Clar. Més de quan érem 6 milions.
Clar.
Etcètera, etcètera,
però aquí hi ha el
etcètera,
clima.
Etcètera.
El clima està canviant.
I el clima...
Clar, fa quant que no vas a la Tordera, Francesc?
Ah, em pensava que em deies a missa
a
veure
Tordera,
la Moreneta.
A la Tordera, no. Fa quant que no vas?
No, fa temps. Fa
no hi vagis,
temps.
Perquè no hi és.
Ja. Ja.
Nosaltres a Riu Vall tenim una Tordera que sembla l'Amazones, m'entens?
Ja.
No hi és aquest riu ara. Ja no t'estic parlant del cor, ni t'estic parlant del
sí,
Foix.
Sí, sí,
t'estic parlant de la Tordera.
O... Sí.
És a dir, que tenim la xarxa com la tenim. Continuarem parlant.
Sí, clar, perquè
i parlarem
no...
de pluges i de recuperació, que és el que ens agrada.
Esperem, això mateix. Vinga.
El concurs.
A quin nivell es van situar les reserves d'aigua als embassaments durant la sequera del 2007? El lot de productes Pastoret, amb diversos iogurts de Navius, plàtan, coco i mango, iogurt grec, crema catalana i un kefir vegetal, el premi. Concurs la setmana passada de Grinyllar, que ja té guanyadora, és de Barcelona. Quina és la ciutat de l'estat espanyol amb un nivell més alt de contaminació per diòxid de nitrogen? Doncs Barcelona, que ho peta, literalment. Lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè Novell residu zero. Si no us va bé les càpsules compostables, 100% orgàniques, contenidor marró, podeu optar entre 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. La Núria Badal, la guanyadora...
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Anem a la terra, anem al territori del Jordi Puig. Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, el coipú, una nova plaga, ho titules una bella manera de fer les coses. A mi, com a coipú, em sí. sona, doncs, això, aquest ocell, el zoològic. Ja està.
Doncs pràcticament et diria que has errat el 100%.
Veus? Però clar, jo aviam, m'havia llegit el guió i ja he vist que la meva idea era equivocada, però l'he mantingut. És a dir, la meva visita al zoològic no va ser del tot completa, està clar, i confong un ocell amb un mamífer, eh?
Doncs mira, la veritat és que jo el primer cop que em vaig veure un el vaig confondre també, el vaig confondre amb una llúdriga. És
d'acord.
A dir, anava, tornava a casa a la nit amb el cotxe i de cop i volta se'm posa aquest animalot al mig del camí i comença a córrer d'una manera, diguem, poc àgil. I vaig dir, ostres, una llúdriga, tot content, no? I vaig arribar a casa i dic, ostres, he vist una llúdriga. Però al cap d'uns dies, quan les carbasses van començar a desaparèixer de l'hort, quan les síndries i els melons els vam trobar absolutament rosegats, i quan ostres. A final de temporada, després de perdre aproximadament 1.500 quilos de collita,
només.
Vam arribar a la conclusió de que no eren llúdrigues. I finalment, un dia els vam localitzar a l'hort, i vam veure doncs, aquesta bèstia, que és un originari de Sud-amèrica, que precisament es va criar en captivitat.
Bueno, més o menys és el mateix.
Sí, és l'obsessió aquesta de cultivar.
Sí.
Doncs es va criar en captivitat precisament per la seva pell, que és una pell molt bona per fer doncs, abrics de pells. I què passa quan cries aquests animals en captivitat? Doncs que s'escapen. S'escapen a Europa, s'escapen a Àsia, s'escapen a tot arreu.
Clar.
I des d'unes granges que hi havia a Alemanya, doncs van començar a colonitzar els rius, perquè és com una llúdriga, vull dir, va pels rius. I el 2000... a principis del segle XXI, 2003, 2004, ja van entrar a Catalunya. I l'entrada a Catalunya, doncs, evidentment, sempre ha sigut a través de França i les conseqüències s'estan començant a patir d'una manera molt dràstica i forta, doncs, sobretot els últims 3, 4, 5 anys.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, tu estàs parlant d'una reducció de 1.500 quilos, però realment és una bèstia devoradora, doncs.
Sí, sí. Penseu que és una rata gegant que pot fer entre 4 i 7 quilos, tot ella amb cua inclosa, que la cua sola fa 45 centímetres, tot ella deu fer un metre, i a més és gregària, vull dir que nosaltres n'hem vist un, però vol dir que per menjar-se 1.500 quilos de producte poden ser 3, 4, 5, 6 exemplars, no ho sabem. I a més, clar, el tema quin és? Que això s'ha anat extenent pels rius, ocupant hàbitats que no li eren propis, i aquesta voracitat, aquesta capacitat de reproducció tan forta i el fet, sobretot, de no tenir depredadors, doncs fa que comencin a carregar-se els hàbitats riparis, els hàbitats, diguem, del riu, i quan ja han acabat amb les espècies autòctones, diguem, llavors salten a l'agricultura. I avui en dia la principal zona de distribució és la província de Girona, és a dir, dels aiguamolls de l'Empordà han anat corrent per tot arreu, ja són a la Garrotxa, algunes zones d'Osona, doncs, clar, salten els cultius i comencen a atacar blat de moro, hortícoles i tot el que troben a davant. Per tant, entre cometes, enriem-nos del senglar, perquè el senglar amb una tanca...
Sí, clar, t'anava a dir, clar.
Aquests no. Aquests perforen per sota, fan galeries, perquè estan especialitzats en fer galeries,
clar.
I entren i arrasen. Vull dir que ull amb aquesta nova plaga, que és realment molt, molt agressiva.
I estan augmentant, veig, amb tot l'històric, que potser s'inicien amb una granja Hostalric de la dècada dels anys 70, després desapareixen, però sí. Es confirma que entren des de França i des del 2013-2014 ja visiten el nord i nord-est de Catalunya. Sí. Veig que poc obstacles li podem posar, eh?
Clar, és això, no? Si el 2013-2014, quan es van identificar les primeres parelles reproductores, és a dir, que ja estava establerta la població, es haguessin fet estratègies, per exemple, com Anglaterra, que Anglaterra també va entrar al Coipú, i allà van ser molt dràstics, és a dir, van agafar un batalló o un grup de trampers, d'especialistes en captures, en trampes, i durant pràcticament 10 anys van estar capturant el coipú de manera sistemàtica a tot arreu i el van aconseguir erradicar. Però hi va haver aquesta visió estratègica de dir hem d'invertir els recursos que sigui i a tota costa per aturar aquesta espècie perquè sabem que generarà molts problemes. I més, suposo, amb la mentalitat anglesa d'illa, no? De que saben que quan entra una cosa en una illa doncs acostuma a ser més agressiva i afecta més, no? Per tant, tenim solucions, les podríem aplicar, però com sempre doncs, tenim aquestes multitud d'administracions que moltes vegades es solapen competències, la manca potser de voluntat o fins i tot el desconeixement de què es pot fer. Per tant, és un problema complex que s'ha de mirar des de moltes òptiques.
Bé, doncs aquí està aquesta entrevista per cridar l'atenció d'una realitat, d'aquesta, com has descrit, rata gegant, devoradora, gregari, l'animal, i per tant no és un de sol, si en veiem un n'hi ha uns quants més, i en definitiva una plaga que hi ha experiència a l'hora de controlar-la, i això vol dir que ens hi hauríem de posar. Jordi Puig, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
El concurs.
Des de quan es reprodueix el coipú a Catalunya? Una ampolla de cava rosat trepat amb estoig i tap hermètic, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi. De la setmana passada, Green Mobilitat, quin fons europeu aportarà 84 milions d'euros més per promoure la mobilitat sostenible a l'àrea metropolitana de Barcelona? Pregunta que ja té resposta, que és el fons Next Generation, el premi Cava Rosat Trepat, d'Agustí Torelló i Mata, i el guanyador de l'Hospitalet de Llobregat, David de la Vega.
Meteotaula.
Anem cap a la taula, ens entaulem, ho fem a la vall de Camprodon, al Ripollès. El Jordi Guitart és propietari cap de cuina del restaurant Cal Marquès de Camprodon. Què tal, Jordi? Com estàs? Bona tarda.
Hola, Francesc, bona tarda.
Perfecte. Escolta'm, entrar a la vostra pàgina web, ho dic per qui, pels que no hem estat al vostre restaurant, ja te n'adones que aquí la teca, amb la teca hi disfrutaràs d'allò més.
Correcte, sí, això és. Això és el que intentem.
Escolta'm, veig que la casa té història, una casa del segle XVII, però que és a finals del XIX i durant el XX, quan el restaurant comença a tenir, doncs, fesomia, cara i ulls. Però no és tan sols el restaurant, és a dir, al darrere del vostre restaurant hi ha un ramat d'ovella ripollesa, un ramat de cabres i cabrits, un ramat d'eugues i pollins, i tot això es trasllada a la taula del vostre restaurant. Explica'ns, m'imagino, aquest neguit amb lligar la terra amb la taula.
No és ben bé res del restaurant. Ho tenim, això, el restaurant està a Camprodon i el ramat, tot això ho tenim a Sant Pau de Segúries.
Bé,
que ho porta tota la família.
Però, d'acord.
Però sí.
Però, clar,
no ho dic perquè no l'aliem ara, saps?
No, d'acord. Doncs restaurant a Camprodon i ramat a Sant Pau de Segúries. Perfecte.
Correcte.
Però les cabres no van per la carretera fins a Camprodon i entren al restaurant. Ja porteu la carn, diguem, des de Sant Pau de Segúries, eh?
Al final el que intentem és tancar el cercle, és
això mateix.
Controlar tot el producte i tot el procés, que és una cosa molt difícil, que necessites gent compromesa, la família, per intentar, no només amb els animals, sinó també ho intentem fer amb l'hort, agafar el producte d'origen i controlar el d'origen, saber què estem servint, no limitar-nos a agafar un producte, cuinar-lo i servir-lo, sinó saber d'on ve aquest producte, per on ha passat aquest producte, fins a arribar al final a la taula.
Clar, jo, per exemple, m'estic mirant la carta i ja veig que les anxoves, evidentment, no són del Ripollès, però en canvi hi ha l'amanida amb formatge d'ovella, magrana, nous i codony, veig la coca de full caramelitzada amb micuit de foie, casolà i magrana, la sopa de ceba amb bou a la vostra manera, dieu, amb baixa temperatura, i tòfona d'hivern, amanida, festa, amb brots, llamàntol net, que el llamàntol tampoc seria del Ripollès, està clar, carxofa, pernil d'ànec, gallines de pagès, alou, moniato farcit, estic veient el xai de casa. Evidentment, la base de la carta és de la terra i de temporada.
Correcte, és a dir, és el que intentem buscar, producte del Ripollès, que té una comarca molt rica. Evidentment, hem de tocar alguna cosa de peix, que evidentment doncs el Ripollès no té sortida mar i no podem fer gran cosa, i hem d'anar a buscar
un producte
d'aquí a la nostra costa, però sí que tota la resta intentem buscar producte del Ripollès. Tenim uns grans formatgers del Ripollès, tenim uns grans productors de carn, tenim uns grans productors de mel, la trumfa d'embulló, i tot això ens porta a que tenim una riquesa de productes increïble que ens facilita molt la feina per poder oferir després una carta divertida i variada.
Clar, estic veient, per exemple, aquí hi ha caça, quan hi ha temporada de caça.
Correcte.
I aquí, jo disfrutaria, escolta'm, perquè quan vas al Pirineu i hi ha temporada de caça, veus un caneló de senglar amb formatge blau d'Osona, el senglar d'aquí, el formatge blau de la comarca del costat, no gaire lluny.
Veïna, sí.
Clar, la llebre, la Royal, estic veient les cuixetes de guatlla, estic veient el filet de cèrvol, estic veient, què més? No, bé, el pop ja, i vieires, això ja és de costa.
No, però sí que intentem això, ficar punta de caça, que se'ns lliga molt bé amb la tòfona, que estem en plena temporada de tòfona, i això ens diverteix molt, i per tant podem tenir un producte de caça barrejat amb aquesta tòfona, barrejat amb aquest producte de temporada que dèiem, uh-huh. i ens, clar, podem fer, però les coses molt fàcils, el que et deia, per poder fer un producte i, un, i uns plats, doncs, doncs divertits i,
sí, 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 sí,
i que
sí.
siguin bons.
Però no tan sols això, sinó també els postres. Veig
Correcte.
Un, clar, veig uns postres que, bueno, si t'has pogut acabar el primer i el segon plat, arribar al colant de caramel, el roll cruixent amb torró, cremós i garnatxa, puig de les guilles, tastet de formatges de proximitat, el vostre tiramisú, el sabler amb crema de cítrics i merenga, pastís fluid de tres formatges amb sorbet de Gers. Colant de crema catalana fet al moment. Bé, jo ja no puc aguantar més. La veritat,
és per acabar dalt de tot, eh?
Sí, sí, sí. I escolta, tot això regat amb més de 80 referències de vins de petits cellers, que crec que és la Cristina la que, juntament Correcte. Amb l'Ahmed a sala, ens atendran, eh?
Us atendran amb una carta de vins molt divertida, molt atrevida, molt variada i que... segur que alguna cosa a vosaltres agradarà perquè fan una feinada increïble, no només amb la carta de vins, sinó amb el servei de sala, que també doncs, farà que tingueu una experiència boníssima.
Magnífic. I a la cuina, a més d'en Jordi Guitart, propietari cap de cuina, i tens el Marc, eh?
Correcte. Un noi que està acabant d'estudiar a l'escola del Ripollès, de Ripoll, i que ens ajuda i ens dona un cop de mà que sempre va bé.
Perfecte. Doncs, escolteu, jo diria que amb aquesta carta de presentació, temporada de caça, és que els que ens agrada la caça, sentint aquestes delícies, aquests postres, les referències de vin, etc, de vins, no sé què hi fem aquí als estudis de Catalunya Ràdio i no ens acostem a Camprodon, a Cal Marquès.
Cap a la vall de Camprodon.
Això mateix. Jordi Guitart, acabem aquí l'entrevista, un plaer, Cal Marquès de Camprodon, un referent amb una sala, a més, pel que he vist a la web, que ho arrodoneix, ho acaba de arrodonir, perquè, evidentment, aquí a Cal Marquès la sala d'impostada no en té res, autèntica
res.
100%.
Molt
Correcte. Bé. Jordi,
moltes gràcies.
Una abraçada. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu, adéu.
El concurs.
Qui selecciona les més de 80 referències de vins? En Jordi, la Cristina, l'Ahmed o en Marc? Ho hem explicat, eh? Lot de 5 paquets de càpsules de cafè novell residu zero. Són compostables, però si no teniu cafetera de càpsules, si voleu, per exemple, el cafè amb gra, pot ser 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, com dèiem, o l'opció de cafè molt, també quart de quilo, 5 paquets.
Meteotemps.
Què tal? Això és Meteotemps i avui ens acompanya el president de la CAM. Què és la CAM? Per què serveix? Des de quan funciona? Qui la conforma? I què significa aquest acrònim? Jordi Mazón és el seu president. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Jordi Mazón és un crac de la Meteo, doctor en ciències per la Politècnica de Catalunya i graduat en física per la Universitat de Barcelona. És professor, és multidisciplinar, perquè fa poc ens presentava la guia de núvols per entendre el cel a Catalunya, una guia per petits i grans, i avui el tenim perquè ens parli d'aquesta associació, la CAM, que fa molts anys, Jordi, que existeix.
Sí, la CAM és l'Associació Catalana de Meteorologia i es va fundar l'any 95, o sigui, ja fa el segle passat, el 1995.
El segle passat, d'acord.
El segle passat. I es va fundar coincidint amb el 125è aniversari del naixement i el 25è de la mort d'Eduard Fontserè.
Sí, senyor.
Eduard Fontserè, bueno, és considerat pare de la meteorologia catalana, va ser una persona molt activa i que va contribuir molt a la meteorologia tant d'aquí de la Mediterrània Occidental com a nivell intern, a nivell educatiu, com també a nivell internacional. I per tant, una mica per difondre la seva figura i difondre el seu coneixement, doncs es va crear la CAMP a partir d'unes jornades de meteorologia, que són les jornades del Fontserè, que cada novembre seguim mantenint. A partir d'aquí va néixer la CAMP i ha anat desenvolupant...
Clar, la CAMP, perdona, Jordi, la CAMP no és el mateix sí. que la COM, que també és de meteo,
no,
oi?
Això és la riquesa que tenim... No, també, exacte, això és la riquesa que tenim aquí, en aquest país. La COM és l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, és una associació també molt activa, formada bàsicament i principalment per observadors meteorològics, i la CAMP, diguéssim que és... amb una associació que els integrants que la formem també hi ha observadors i també hi ha aficionats, però també és veritat que n'hi ha doncs, persones més del món acadèmic. I els objectius són molt complementaris de les dues associacions. O sigui, de fet, dona, crec que entre les dues associacions omplim un ventall, jo diria que molt ampli o gairebé amplíssim, del que una persona pot trobar per conèixer la meteorologia des de diferents vessants. I la vessant de la CAMP doncs, és una vessant, diguéssim, més acadèmica, més de contacte amb el món de recerca i universitari, més en contacte amb Europa. De fet, la CAMP formem part del Council de la Societat Europea de Meteorologia i representa en Catalunya i bé, i som així, tenim una activitat divulgativa també, però amb una vessant més potser acadèmica que no lúdica. Seria que... la diferència potser amb la COM.
Cada any es fan unes jornades, les jornades Fontserè, i damunt o al darrere d'aquestes jornades, el mes de novembre, finals de novembre, hi ha la CAMP. I des de llavors, des del segle passat, que dius tu, cada any amb ponències, amb gent de renom, però no tan sols català o espanyol, sinó internacional.
Bueno, la CAMP fent dues jornades, perquè una són molt conegudes perquè són anuals, que són les que sempre és l'últim cap de setmana de novembre, que és la jornada de Eduard Fontserè, i que són molt divulgatives.
Jo obertes a tot. Jo hi assistia els primers anys,
sí.
Del 95 al 99, però després vaig tenir un problema aquell cap de setmana del 99, bé, un problema, va néixer el meu fill, i bé, ara ja s'ha fet més gran i això dels aniversaris ja no li fa tanta il·lusió i potser hauré de tornar a assistir a les ponències.
Bueno, perquè... i podem venir tots dos, perquè...
També, però ell és de la banda humanista i del món àrab i aleshores això de la meteo tampoc li va ni li ve gaire, eh? Però segur que m'acompanyaria un any.
I ja faríem un pastís d'aniversari.
D'acord.
Bueno, doncs tenim aquestes jornades divulgatives a final de novembre i després tenim unes altres que són bianuals, són cada dos anys, i que són les jornades internacionals de meteorologia i climatologia de la Mediterrània. Aquest any són el 22-24 de maig a Gènova. I sempre intentem estar en contacte amb universitats i amb associacions d'altres països de la Mediterrània per portar aquestes jornades que són més de, diguéssim, una crida d'articles i la gent, els investigadors, envien els articles i fem un congrés, és com un congrés internacional que tractem només el clima i la meteo de la Mediterrània, que són unes jornades molt especialitzades i úniques que tracten aquest tema en el Mediterrani. I les Fontserè, que són cada any, doncs són més divulgatives, són més per tothom, diguéssim, i són un programa tancat en el qual una persona s'apunta, són gratuïtes, un s'apunta i va escoltar doncs, els ponents que hem portat per parlar d'un tema que cada dos anys és temàtica oberta, o sigui, molt variada, i cada any Senar, per tant, aquest any 23 és Senar, són genèriques i l'any parell és monotemàtica. Aquest últim any, el novembre del 22, vam tractar la comunicació meteorològica en l'era digital, jornades monotemàtiques. I l'any que el novembre del 23 seran obertes, seran així molt variades, temes diversos i intercalats.
Jo recordo, clar, jo recordo moltes ponències, bé, moltes, les que es van fer en aquells 4 anys d'assistència meva, i una de les que em van frapar més, no?, pel personatge, per la temàtica, etc., era la del món dels tornados, que va venir el Doswell.
Doswell.
Això mateix. Un cowboy. Era Clint Eastwood a Barcelona, un senyor amb un barret de cowboy, amb uns texans així senyits, amb un cinturó amb la xapa ben ample i amb barret de cowboy allà al Museu de la Ciència. Llavors era el Museu de la Ciència, no era el Cosmo Caixa, i allà va fer la ponència i va parlar dels tornados, que per nosaltres era, clar, una fricada fantàstica. Per què? Perquè ja ens agradaria tenir tornados i huracans, els que ens agrada la meteo. Clar, en tots aquests anys ha passat gent de molts vessants de la meteorologia i realment molt diversa.
Sí, també és veritat que cada cop costa més, perquè també la crisi econòmica, doncs, es va limitar molt al poder portar gent, però sí que, per exemple, fa l'any abans de la pandèmia, el 2019, sí que vam portar també a una persona de Colorado, que va ben fer una xerrada.
Devia ser de Boulder, segur.
De Boulder, sí, senyor.
Sí, clar. Si és Colorado, només pot ser Boulder. El món de la meteo.
Exacte. I sí que és veritat que aquesta última, per exemple, ha vingut gent de l'Oxford en aquest novembre passat, i ara hem tirat més cap a... també per un tema... Som una associació sense ànim de lucre, per tant, no tenim recursos infinits.
No ragen.
I hem tirat més de gent d'aquí d'Europa, que també és molt interessant. I també s'estan fent moltes coses molt interessants. I a més, també el ser membre de la CAM, del Council, de la Societat Europea de Meteorologia, també ens està fent fer contactes amb gent d'altres societats europees. I això ens facilita, doncs, portar gent. De fet, també aprofito, Francesc, per anunciar, doncs, que cada any també la Societat Europea de Meteorologia organitza les jornades anuals, cada setembre. I el 2000, i sempre ho acull una associació que formi part de la Societat Europea. I la CAM, com que està integrada dins de l'Europea, l'any 21, coincidint amb el centenari del Servei Meteorològic de Catalunya, havien de venir aquí les jornades europees, però la pandèmia ho va
estroncar, sí.
I ara serà el 24, és a dir, que el setembre del 24 Barcelona acollirà el Congrés Internacional de Meteorologia de la European Meteorological Society, i la CAM és l'associació que fa
l'anfitriona. Haurem d'anunciar-ho a bombo i plateret, segur, i donar-li l'embolcall que es mereix. Fantàstic. Doncs bé, qualsevol persona, m'imagino, Jordi, que vulgui ensumar el que és la CAM, interessar-se, potser fer-se soci, etc., ho pot fer a través de la vostra pàgina web i allà hi trobarà tota la informació.
Sí, és molt fàcil, és acam.cat, i el que deia al començament, sí que és cert que té un caràcter més acadèmic, l'associació, però està oberta a tothom, i de fet els socis que són membres de la CAM també moltes vegades són socis de la COM. I també el perfil d'estudiants, el perfil d'aficionats a la meteorologia, però que busquen un punt d'això més de rigor o més de coneixement acadèmic, són benvinguts. Per tant, tothom entra a la CAM, i per tant tothom que vulgui ser soci és benvingut.
Magnífic. Jordi Mazón, com sempre, un plaer. El president de la CAM, l'Associació Catalana de Meteorologia, doctor en Ciències per la UPC i graduat en Física per la Universitat de Barcelona, i des de fa no gaire coautor d'aquest llibre que presentàvem aquí. Gràcies, Jordi. Com sempre, adeu-siau.
A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
Bona
Adeu.
Tarda.
El concurs.
Quan neix la CAM? Al segle XX o al segle XXI? El premi és el llibre La Terra dels Núvols, de Maria Barbal. I de la setmana passada, el Green Empresa. Quants punts de recàrrega ultraràpida instal·larà Autopistes, l'empresa Autopistes, al llarg del 2023? La resposta eren 24 punts. I atenció, Pep Buixadors, de Terrassa, temporada. Portes un sopar per a dues persones a Platja d'Aro, al restaurant Aradi, per gaudir-ne, això sí, en temporada baixa, i concretar els dies amb el restaurant. Tot això, gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Doncs hem de parlar d'un cap de setmana molt, molt fred. Hem de parlar d'un cap de setmana amb valor sota zero, pel que fa a les mínimes, a gran part de Catalunya, tret d'alguns racons del litoral. Les glaçades puntualment poden ser fortes en alguns punts del Pirineu i algunes àrees enclotades, bàsicament, de l'interior, i moderades al prelitoral i dèbils en conjunt a la costa, però localment alguna glaçada moderada no es descarta als indrets habitualment més freds de la costa en nits encalmades d'hivern, com pot ser el delta del Llobregat, com pot ser el delta de la Tordera, desembocadura del Foix i àrea pròxima, potser del Gaià, tot i que el vent ho impediria. El cap de setmana es preveu en general tranquil, tot i que amb vent als dos extrems de Catalunya, que aniria disminuint al sud del país, feble, cops moderats de matinada, i sobretot també dissabte a la tarda, amb possibilitat d'algun ruixat de neu per sobre de 400 o 500 metres a punts del nord-est, bàsicament a prop de les Guilleries i Collsacabra, però en general amb un cap de setmana de sol. Peticions, moltes. Javier Martínez, pugem al Matagalls dissabte, diu si trobaran neu, i ens diu, veritat? Doncs sí, una miqueta de neu la trobareu. No hi ha grans gruixos, però una mica de neu sí. Canyelles, Sílvia Blasco, Canyelles, a cavall del Garraf i l'Alt Penedès, fred viu al cap de setmana, sobretot de nit, algun núvol, però en general amb sol. I el cap de setmana global, com estarà el cap de setmana al Berguedà? Demana la Susana Ranz, al Poble Nou del Delta, el Rafel Tugues, Arbúcies, la Pietat Casany, l'Oli Sánchez, Sant Celoni, o la Roser Aguilar, l'Alt Penedès. A veure, en tots els casos no hi ha d'haver precipitacions. Només hi ha la possibilitat de neu la tarda de dissabte, esporàdica a Arbúcies. Per tant, missatge per la Pietat Casany. I fred viu, en tots els casos. I cap a la neu. Oriol Casadevall, dissabte a Font-romeu. Anna Santís diu, volem anar a disfrutar de la neu a rasos de Peguera, aquí no hi hauria esquí, evidentment, altres artilugis potser sí, amb el meu fill de 3 anys. Millor dissabte o diumenge? Jo et diria que diumenge, potser el dia més assolellat. Jo crec que sí, Anna. Aquest és el consell. Font-romeu, per l'Oriol Casadevall dissabte, doncs segurament alguns núvols. Podria estar tapat i amb un fred viu. Maria i Joan, diumenge, Ordino, segurament amb més sol ja, a diferència de Font-romeu el dissabte. Cap de setmana es pot, Mercè Amat. Caram, has triat aquí el Mundial, FIS, de paraesquí, déu-n'hi-do. Doncs cap de setmana ben fred i amb sol, tot i alguns núvols dissabte. Potser amb vent moderat dissabte. I el cap de setmana Bellver de Cerdanya, Dori Galzeran, doncs possiblement amb valors de nit que baixin dels 10 sota 0. I si s'arriba al 0 de dia, ben justet.
El concurs.
Durant l'episodi de neu de fa uns dies, el dimarts, va arribar nevant alguns punts de la costa catalana. En el seu tram nord o en el seu tram sud? així genèricament, eh? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra, quart de litre, arbequina del Priorat, macerat amb alfàbrega, gentilesa de Prior Day. Guanyador de la setmana passada. La setmana porta fred, deia la pregunta. Parlant de termòmetres baixos, quin és el valor més baix i a on registrat com a oficial assolit al Pirineu català i que també ho va ser a tota la península Ibèrica? Doncs una ampolla d'oli d'oliva verge extra, quart de litre de Prior Day. La resposta era Stangento 32 sota 0. Guanyador Hugo Scoggia.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Doncs la foto és de la Catalunya interior, de la Vall d'Ondara, neu a la Vall d'Ondara a Fonolleres. Foto d'aquest passat dia 24, autora la Rosa Martí. Paisatge empolsinat de neu amb un aspecte ben gèlid.
La setmana que ve.
Dijous vinent parlarem, entre d'altres temes, evidentment, de patinets, bicicletes elèctriques, i ho farem bé, des d'una botiga i un agent comercial de bicicletes, podríem dir de tota la vida, de Barberà del Vallès, Neil Bike. I, a més, us farem un pronòstic del temps pel que ens espera aquest mes de febrer. Ja us avancem que de precipitacions potser, però ja ho rematarem la setmana vinent, poques. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter, perquè som 100% digitals. Tenim aquesta virtut. No ens escoltareu en antena. Ho fem en el que és el present i el futur de la ràdio i la comunicació a Catalunya, aquest espectre digital. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri. Formem l'equip de Meteo Mauri.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.